Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
De Pepita Planes d'Orobal, claror de fosca. Brilla l'estrella i la fosca fulgura com un migdia, perquè dintre la cova neix un sol d'esperança. I ja en ple dia anirem a adorar-lo, ram de pessebre, tot portant-la al mostre, un brop d'ànima pura. Però al capvespre gosarem de negar-lo potser tres voltes, mentre el gall del silenci canta crits de mentides.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
Ràdio Estel.
El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a la una del migdia a Ràdio Estel. Del camp a taula, amb Isidre Font. El món de la terra a primera veu cada dissabte a la una del migdia a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Estàs pensant ja en un viatge pel 2016? Doncs pren nota. El Club Més Amics et porta a Etiòpia i a Terra Santa. Del 12 al 23 de gener, comparteix amb nosaltres les postes de sol més espectaculars o les cascades del Niu Blau a Etiòpia. O del 10 al 17 de febrer, vine al pelegrinatge a Terra Santa. Descobriràs Galilea, Jerusalem i Betlem. El 2016, els teus viatges amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70. Aquest Nadal, fes Sagrada Família. El 19, 20 i 21 de desembre, de 6 de la tarda a 8 del vespre, vine a veure de prop l'escena del naixement del nen Jesús que hi ha a la façana. Activitat gratuïta. Més informació al web sagradafamilia.org.
Temps de diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra. Sota la direcció del grup de treball estable de les religions.
Bona nit i benvinguts a Temps de Diàleg, el programa de Ràdio Estel que descobreix i aprofundeix en la diversitat religiosa de casa nostra. Avui parlarem sobre com han contribuït i contribueixen les religions a la pau i a la justícia amb l'Eduard Ibáñez, advocat, president de Justícia i Pau des de l'any 2002 i doctor en dret. Coneixerem tres noves paraules del nostre vocabulari interreligiós, la vida d'Albert Einstein, científic jueu, i, com sempre, tot acompanyat de música escollida pel nostre convidat. Us parla Juan Pablo Torrents, acompanyat de Jordi Carretero a les vies de so. Comencem amb la primera paraula del vocabulari interreligiós.
Temps de diàleg, lèxic propi que ens apropa a les religions.
Aleies, Islam. És cadascun dels 6.236 versicles que formen l'Alcorà, el llibre sagrat dels musulmans. Les aleies subdivideixen els capítols de l'Alcorà.
Temps de diàleg, amb el suport de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya.
Bona nit i benvinguts a Temps de Diàleg. Avui tenim amb nosaltres el senyor Eduard Ibáñez, que és llicenciat en dret, doctor en dret, llicenciat en filosofia per la Universitat Ramon Llull i president de la Comissió Justícia i Pau a nivell estatal i director a Barcelona. Amb ell volem parlar de la contribució de les religions a la pau i a la justícia. Benvingut, Eduard, i gràcies per estar aquí a Temps de Diàleg.
Hola, bona nit.
Bé, per començar, Eduard, en què consisteix l'entitat Justícia i Pau i quines actuacions porta a terme actualment aquesta entitat?
Bé, Justícia i Pau és una entitat cristiana vinculada a l'Església que va ser creada l'any 68 a Barcelona. Si bé tenia com a referència un organisme que es va crear l'any anterior, l'any 67, a Roma, i és una organització que té per missió la defensa dels drets humans, la promoció de la justícia social, la promoció de la pau, etc., d'acord amb els principis de la doctrina social de l'Església i, en definitiva, d'acord amb l'Evangeli. Aquest és la nostra missió, que la portem a terme mitjançant la paraula, el que estic fent aquí ara. És a dir, nosaltres som una entitat que procurem informar, denunciar, conscienciar, mobilitzar a través dels mitjans de comunicació, a través d'organitzar conferències, taules rodones, publicacions, llibres, en diferents matèries, no? Totes les que tenen a veure amb l'actualitat i amb totes aquelles realitats socials que són un obstacle per la pau o que representen vulneracions de drets humans, etc. En aquestes situacions procurem ser una paraula, una veu, que ajudi a superar aquestes problemàtiques, que ajudi a fer propostes per tirar endavant, que ajudi a la gent a mobilitzar-se, a reclamar, a denunciar. Aquesta és la nostra tasca. Mm.
Quines campanyes o accions destacaries de Justícia i Pau des d'aquest director l'any 2002 d'aquesta entitat?
Nosaltres, la veritat és que treballem en molts àmbits, a vegades diem potser masses, no? Però molt variats i molt diversos. Nosaltres tenim un treball des de fa molts anys en defensa de la pau, entenent la pau en un sentit molt ampli, com a cultura de la pau, intentar denunciar totes aquelles situacions que són contràries a la pau, començant per la guerra i la violència, després segurament en parlarem, no? I hem fet un treball molt intens durant molts anys per denunciar el militarisme, la despesa militar, el tràfic i el comerç d'armes, etc. Aquesta ha estat una gran tasca nostra i molt, molt, molt intensa, no? Per altra banda, som una entitat, com he dit, que defensa els drets humans, i en aquest sentit hem treballat sempre per denunciar i continuem fent-ho les problemàtiques que afecten els drets humans, per exemple, de les persones que emigren, que emigren i que arriben a Europa o que arriben als països rics, que arriben a Catalunya, i en aquest trajecte pateixen tota mena d'abusos i arbitrarietats, i defensem que es respecti els seus drets humans i que siguin acollides i que es puguin integrar socialment a la nostra societat. Però també els drets humans d'altres col·lectius. Per exemple, portem un treball des de fa molts anys en l'àmbit de les presons. Tenim un equip de voluntaris que acompanya algunes d'aquestes persones, les visita, les persones que viuen a les presons, amb la idea d'ajudar que puguin créixer, que es puguin reinsertar socialment, però també amb la idea de denunciar aquelles situacions que a vegades signifiquen un abús de poder, que signifiquen arbitrarietats cap a aquestes persones, legislacions penals contràries a la dignitat humana, com per exemple ara que s'acaba d'aprovar recentment la cadena perpètua a Espanya, cosa que no existia des del franquisme. Doncs bé, l'últim govern del Partit Popular ha aprovat novament aquesta condemna a perpetuïtat. Després hem treballat molt també en la denúncia de la pobresa en els països pobres, no? Les grans i grans, enormes desigualtats que hi ha entre els països rics i els països pobres i per tant, els problemes gravíssims de pobresa extrema i de fam que es pateix a l'Àfrica, a Àsia, encara a Amèrica Llatina, no? I hem reclamat polítiques que puguin superar això, per exemple, l'abolició del deute extern d'aquests països, l'ajut oficial al desenvolupament amb el 07, per exemple, Justícia i Pau als anys 80 va ser qui va posar en marxa la primera campanya, l'any 81, en defensa de lo que ara tothom coneix, però que aleshores no es coneixia, que era el 0,7% del PIB dels països desenvolupats en favor dels països pobres, no? I hem seguit insistint, doncs, perquè tots els governs, i per tant també el de la Generalitat o també els ajuntaments, contribueixin amb la seva quota de solidaritat a que aquests països tirin endavant, o amb altres iniciatives com el comerç just, el consum responsable, etc. I també, per acabar aquest repàs així general, no, també hem treballat molt per denunciar la pobresa i l'exclusió social a casa nostra, a Catalunya, Barcelona, etc., i reclamant, doncs, que la pobresa i l'exclusió social siguin una prioritat política. La lluita contra la pobresa i l'exclusió siguin una prioritat política, no un tema secundari, un tema per cada bé o un mes, no, sinó que siguin pràcticament la primera qüestió de preocupació. Pensem que en aquests moments, doncs, és sabut ja que el 20% de la població catalana viu en situació de risc de pobresa, o si no més, no? Bé, totes aquestes són activitats, campanyes d'aquests últims anys, en diria més, no?, però que donen una idea d'aquesta amplitud. I alhora també ens queixem de que, com que som una entitat modesta i volem abarcar molts temes, doncs a vegades tenim menys influència, menys capacitat d'influir positivament parlant, no?, de la que ens agradaria, no? Però gràcies a Déu hi ha moltíssimes organitzacions com la nostra que estan fent coses semblants. Aleshores, la nostra idea és sempre treballar amb altres organitzacions, amb altres ONGs, amb altres entitats d'església o no d'església. Treballem amb molts col·lectius de la societat civil que estan en aquestes mateixes línies d'acció, i aquesta és la força de la societat civil organitzada, no?
Dius que hi ha un 20% de pobresa a Catalunya. Des del 2008-2007, que va començar la crisi econòmica, que encara estem endinsats, per desgràcia, aquest 20% com ha augmentat en aquests 7-8 anys que portem de crisi a Catalunya?
No tinc xifres exactes, però avui és molt clar, tots els informes ho diuen, que la crisi econòmica el que ha fet és incrementar la pobresa, fonamentalment per la via de l'atur. Per tant, cada cop més famílies han anat perdent tota mena d'ingressos. I ha incrementat les desigualtats entre els que guanyen més i els que guanyen menys, no? Tot i que s'ha de dir que abans de la crisi econòmica les xifres de pobresa i d'atur del nostre país ja eren excessives. Malgrat que teníem una gran bonança econòmica, teníem estic parlant dels anys 2003, 2004, 2005, no?, uns índexs de creixement econòmic extraordinaris, no? Aleshores hi havia un sector social en situació de pobresa que no disminuïa. Era una pobresa que en dèiem estructural, no? Perquè, i a més, era sorprenent i paradoxal com és possible que un país que funciona tan bé, que s'estan fent tantes infraestructures, tants aves, tants aeroports, tant turisme, no?, i encara tinguem aquesta població en risc de pobresa. I això, quan s'acabi aquesta bonança, què passarà? I és el que va passar. Va arribar la crisi econòmica i el que va fer és enviar a l'atur milers, si no milions de persones a Espanya i centenars de milers a Catalunya, i el que ha fet és incrementar aquest desastre social. La pobresa és un desastre social, l'atur és un desastre social, que, en fi, hem anat contenint, i anem contenint com podem, gràcies a que hi ha una xarxa social molt important de suport, gràcies a que tenim, doncs, unes famílies que, d'alguna manera, doncs, són un coixí social per moltes persones, però això és una situació difícilment tolerable, no? A més, doncs, com hem vist, la crisi ha portat a retallades dràstiques en la despesa social a tot arreu, i en particular a Espanya i a Catalunya, amb la qual cosa, doncs, s'ha disminuït d'alguna manera la qualitat dels serveis públics essencials, no? Les capacitats, almenys, d'aquests serveis públics, tant en educació com a la salut, com s'han congelat també prestacions socials, no? I això encara ha afegit més dolor i més problemes per molta gent, que hem vist com ha perdut l'habitatge, com ha perdut la feina, com ha perdut la pensió. Encara hi ha centenars de famílies que no tenen absolutament cap ingrés, no? Això ha portat a molta gent, per exemple, la que venia d'altres països a viure a Catalunya, doncs a marxar, clar, han hagut de marxar. Això, a vegades, ha tingut l'efecte una miqueta de distorsionar les xifres, perquè molta gent que s'ha quedat sense feina ha marxat i sembla que l'atur hagi disminuït, però en realitat la disminució en bona mesura es deu a que molta gent ha marxat a buscar feina a altres països d'Europa, no? Bé, esperem que ara sembla que les xifres econòmiques són millors que fa un o dos anys, però el problema és que el creixement econòmic normalment no acostuma a anar en paral·lel al benestar social, diguéssim, no? A la disminució de la pobresa, no? El creixement econòmic a vegades es dispara i la pobresa no es redueix. No sé, que hauríem de ser capaços entre tots és que la millora econòmica, doncs, signifiqués realment no l'increment del els beneficis per a les grans empreses o per uns poquets o per una part de la societat, sinó que signifiqués la creació de treball de qualitat per tothom que vulgui i pugui treballar, no? I per prestacions socials adequades per tothom, no?
Mm-hmm. Tornant a lo que és l'entitat Justícia i Pau, quin és el dia a dia d'aquesta entitat? Com es financieu? I, bueno, ja has parlat una mica de les accions a destacar des d'aquest director. Però com es financieu i com és el dia a dia d'aquesta entitat de la qual tu ets director aquí a Barcelona?
Sí. Nosaltres som una associació, formalment, una associació de l'Església Catòlica. Una associació, per tant, que vol dir doncs, que la base, la fonamental, són els seus membres, els seus associats. En aquests moments som unes 5 a Barcelona, la diòcesi de Barcelona, som una entitat de la diòcesi de Barcelona, aproximadament unes 500 i escaig persones que contribueixen econòmicament de manera regular. Això és una quantitat, ens dona una quantitat de fons realment precària, però ens permet una mínima estructura. Però després això requereix també, necessitem fons per tirar endavant les accions, les campanyes, no? I això doncs, ho aconseguim a partir de donatius, de persones que ens poden ajudar concretament a campanyes, a actes concrets.
De forma anònima.
De forma anònima o sabent nosaltres qui són, no? Però sí, són donants que a vegades doncs, poden estar més o menys vinculats a l'entitat o algunes institucions que també ens han pogut ajudar per campanyes concretes, per accions concretes, no? S'ha de dir, evidentment, també el Bisbat de Barcelona és una institució que dona suport econòmic, atès que nosaltres som una entitat vinculada al Bisbat de Barcelona, naturalment. I, en tercer lloc, les subvencions públiques, els ajuts de les administracions per programes d'acció, d'educació social, d'educació ciutadana, de sensibilització, de defensa dels drets humans, etc., que les administracions doncs, convoquen a concurs i nosaltres presentem projectes i a vegades doncs, rebem algun suport també, doncs, a vegades no, diguéssim, és una font important també, aproximadament és el 30%, 30-40% del nostre finançament, no? Que s'ha vist molt malmès també per la crisi, no? La crisi econòmica només va reduir el suport privat, va reduir també el suport de les administracions i sobretot va crear un problema d'impagament, perquè la Generalitat, a part de aprovar menys subvencions, ha trigat molt més a pagar-les, no? Estem en una situació econòmica difícil, difícil. Però anem fent, em deies el dia a dia, no? Nosaltres, a banda del que és aquesta base social que es troba un cop a l'any, l'Assemblea General és la que fixa les línies de treball per al curs, nomena uns dirigents, que són el que anomenem doncs, la Junta de Govern. Aquesta Junta de Govern són persones voluntàries que es troben de manera mensual, en aquest cas, i és la Junta que va marcant el dia a dia de l'entitat, doncs, va aprovant les accions, les campanyes, etc. Jo, diguéssim, sóc un servidor d'aquesta Junta de Govern, una persona contractada per l'organització pel dia a dia, no? Però el treball fonamental el porten a terme, en bona mesura, les comissions de voluntaris. O sigui, és una entitat de voluntaris, en realitat, no? Som 3 persones treballant en aquests moments. Els voluntaris que s'organitzen per comissions temàtiques, que en diem, o sigui, per grans temes, com la problemàtica dels drets humans en general, les presons, la pau, els drets dels infants, la immigració, tota la qüestió de la salut i els medicaments, no? Diferents, per dir algunes de les comissions que en aquests moments estan funcionant, o per comissions locals. Nosaltres estem actuant en el territori, per dir-ho així, de lo que era l'antiga arxidiòcesi de Barcelona. Ara sabem que Barcelona doncs, és una diòcesi més petita que la que era fa uns anys, però nosaltres continuem actuant en aquest àmbit que ara seria, per dir-ho així, les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa. Aleshores, en aquest gran àmbit tenim grups locals de Justícia i Pau vinculats a aquesta xarxa doncs, a diferents llocs, com a Sabadell, a Terrassa, a Badalona, a Mataró, a Sant Just d'Esvern i alguns altres, no? I doncs aquesta és la xarxa, diguéssim, que dona vida a l'entitat. Aleshores, aquests grups de voluntaris doncs, van autònomament promovent activitats en funció de les seves disponibilitats i prioritats.
Bé, doncs fem una pausa per escoltar la segona paraula del vocabulari interreligiós del programa d'avui i la primera peça musical del programa.
Temps de diàleg. Temps entre religions. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions.
Cult
culte especial, cristianisme. En el protestantisme, el culte especial fa referència a cadascun dels actes en els quals se celebren els baptismes, la presentació d'infants, els enterraments, l'acció de gràcies, la presa de possessió del pastor, l'ordenament de ministres o una altra efemèride singular.
Temps de diàleg, amb Juan Pablo Torrents. Temps de diàleg, on descobrir espais de saviesa entre religions.
Bé, seguim aquí a Temps de diàleg amb el Eduard Ibáñez, director a Barcelona de l'entitat Justícia i Pau, parlant sobre la contribució de les religions a la pau i a la justícia. Eduard, per què la religió pot contribuir a millorar la pau i la justícia en el món que ens ha tocat viure? Mm-hmm.
De fet, les religions contribueixen des de sempre a la pau. Això és un fet històric i actual, no? I ho fan perquè les religions tenen la capacitat, per dir-ho així, o són la manera com els humans hem intentat històricament trobar sentit a l'existència i trobar sentit en allò que dona fonament a aquesta existència, no? Que en català i en el món cristià en diem Déu, no? Aquesta font, que és la font de la vida, no? I les religions atentes a la font de la vida doncs han anat veient que la vida, per viure-la plenament, cal viure-la en pau. Què vol dir? Doncs aquesta harmonia de les relacions humanes que permeti que les persones es puguin desenvolupar amb dignitat i puguin créixer com a persones, puguin desenvolupar-se lliurement, desenvolupar les seves capacitats, la seva creativitat, en estimació, en fraternitat, en amor amb aquells que els envolten. No? Això és la pau, un estat en el que les persones puguin estimar-se i viure. Això les religions ho han vist des de sempre, totes les religions. I a la mesura que ho han vist i ho han captat, doncs hi han treballat i continuen treballant per promoure doncs, que en l'entorn en el que es desenvolupen doncs, hi hagi aquesta harmonia en les relacions humanes. Insisteixo, totes ho han captat d'una manera o d'una altra, no? Des de les religions orientals a les africanes, les americanes, totes han anat trobant aquesta crida doncs, a implicar-se, a promoure un món en justícia i en pau. I el que passa és que també les persones, com que som també tenim el mal i l'egoisme dintre nostre, doncs a vegades hem utilitzat la religió i les creences religioses per la imposició i la violència. No? La religió té aquesta ambigüitat, no? Com tots sabem i tots hem vist, no? que ajuda a trobar el bé i la pau de les persones, però que a vegades és utilitzada com a excusa, o és manipulada per matar, per imposar, per la coacció, no? I de manera que cal ser molt atents i molt vigilants. La religió pot ser un gran factor de pau i de justícia, però també pot ser el contrari. De totes maneres, en realitat, la pau, el concepte mateix de pau, té un origen en les tradicions religioses, no? Nosaltres parlem des de la religió cristiana, veiem com ja en tot l'Antic Testament es parlava de Shalom. Shalom és pau, no? I nosaltres després hem anat també anomenant pau. I hem vist i creiem que Jesucrist és la pau de, les persones, dona pau a les persones. Perquè veiem que, d'alguna manera, la pau procedeix d'aquesta font que anomenem Déu, no? És la mesura que ens connectem amb aquesta font de la vida que dona sentit, que dona fonament, ens sentim cridats a estimar i a promoure un món just. Però la pau ve d'aquest fonament, però la pau necessita la nostra contribució. La pau és una tasca de les persones, una tasca humana contínua, és a dir, cal que tots i cadascun ens comprometem cada dia i no s'aconsegueix mai la pau total ni definitiva. Cal estar treballant dia rere dia, cada generació ha de treballar per la pau i no hi ha cap conquesta de pau que sigui definitiva ni sòlida perquè sempre es pot acabar trencant, no? Requereix que tota persona es converteixi a la pau, no? Aquesta és una frase important de Pau VI, de convertir-se a la pau. La conversió de cada persona és la que pot fer que en el seu entorn es pugui viure en pau. Si fallen les persones, no hi pot haver pau, per molt bones tradicions religioses, per moltes creences religioses, per molts discursos o per moltes lleis.
Mm. I parlant d'aquesta contribució de la fe, ens pots explicar casos concrets de com la mediació de la fe ha ajudat en un conflicte social o un conflicte laboral o en un conflicte internacional, també?
Podríem posar infinits exemples. Jo en porto només dos exemples que per mi, a banda de Jesucrist, naturalment, Jesucrist és la màxima expressió de la pau i de la promoció de la pau, però posaré dos exemples recents de dues persones que, amb un sentit de profunda amor pel seu país i, sobretot, amb un sentit religiós molt, molt, molt profund i molt, molt desenvolupat, no? Van ser grans, grans promotors de pau, que són, dic, són dos exemples entre molts, com que són Gandhi, per exemple, Mahatma Gandhi,
sí.
Una persona profundament religiosa, en la tradició hinduista, encara que també influït pel cristianisme, una persona que ho va donar tot per la llibertat del seu país, però també ho va donar tot per la bona convivència entre els grups humans i religiosos de la Índia, no? Bàsicament entre musulmans i hindús. Aquesta va ser la causa de la seva vida. I ell deia clarament que la seva vida era la recerca de la veritat i la veritat és Déu. I aquesta tasca seva, en la que doncs, va donar mostres gairebé d'heroisme, no?, amb les seves famoses vagues de fam, però també amb el seu ensenyament continu, va irradiar en el seu entorn doncs un compromís i una vocació amb moltes altres persones, que encara dura fins als nostres dies, de compromís amb la pau, amb la llibertat, amb la justícia, amb el tracte digne a les persones, amb el respecte als més pobres, en el respecte a la dignitat inalienable de cada ésser humà. I ell això ho vivia com una tasca de recerca de Déu. No?
L'actual papa Francesc ha contribuït a millorar la relació entre Cuba i els Estats Units. Ens pots explicar quines mediacions ha portat a terme el Sant Pare a nivell internacional o a nivell local, i que potser no estem al corrent d'aquests casos perquè no tenen aquesta ressonància mediàtica com pot ser el cas de Cuba i Estats Units?
Bé, jo no ho conec massa de prop, la veritat, però sí és cert, pel que sabem i pel que s'ha publicat, que des de l'inici del seu pontificat es va proposar doncs, aquest acostament entre Estats Units i Cuba per aconseguir doncs, posar fi a una situació d'una anomalia tremenda, no? Com és aquesta relació, no? tan perversa, que és fruit d'una època de guerra freda. No? I sembla que se n'ha sortit perquè les relacions s'estan normalitzant. És clar que no és solament una tasca d'ell personal. O sigui, ell ha promogut això, però és una tasca des de fa molt de temps també de la mateixa Església cubana i també des de la Santa Seu. No? Aquesta tasca contínua de molts anys, discreta, i per tant de la que no podem saber ni sabrem els detalls, no?, ha contribuït a aquest desgel en les relacions entre un país i l'altre. Però no és només aquest, jo crec que, diguéssim, el fruit de la seva tasca. Jo crec que el papa Francesc és un gran promotor de pau en general en tots els conflictes que hi ha en aquests moments al món. No hem d'oblidar les seves contínues crides, per exemple, doncs, a la pau a Síria, i a l'Orient Mitjà. Crides i pregària constant, no? I crida la mobilització en favor de la pau a l'Orient Mitjà. O tot el que és el seu recent viatge, per exemple, a Àfrica, ha estat també doncs, un bon gest de reconciliació i de fraternitat entre els pobles, no? Perquè aquesta és, jo crec, el seu punt més interessant, no? Que és els gestos i els signes de pau. No? El nostre món necessita gestos i signes de pau, gestos que facin que la gent es converteixi a la pau i vegi l'absurd del conflicte o de resoldre el conflicte mitjançant la imposició de la força i de la violència. Ell ha estat també, per exemple, doncs, i continua siguent, una persona que denuncia un dels grans problemes de la pau, que és la pobresa, de la que parlàvem abans, i el que és l'opressió i la desigualtat que pateixen tants i tants pobles. Tant a Evangelii Gaudium com a Laudato Si ha posat sobre la taula aquestes inacceptables desigualtats que són un atemptat a la justícia i a la pau. Les desigualtats i la pobresa també, a més, generen violència. Però, en qualsevol cas, és una situació de violència contra les persones, és una situació d'explotació que impedeix que la justícia regni entre les nacions i entre els pobles. Jo crec que, en aquest sentit, el Papa Francesc és un gran promotor de pau, com ho han estat també, d'alguna manera, els seus predecessors.
Mm-hmm. Respecte a altres líders religiosos o comunitats religioses, s'han portat a terme accions, oposicions que han millorat la pau i la justícia en certes zones del món. Òbviament hi ha casos, no? Però ens podries explicar algun cas en concret?
Sí.
Que tu
coneixes? Sí. Jo abans he parlat del Mahatma Gandhi, també portava com un exemple interessant Martin Luther King. Martin Luther King, com és sabut, va ser el gran promotor de l'abolició de la opressió o de la segregació, millor dit, racial als Estats Units. Luther King era pastor protestant, i amb un sentit també, amb una gran vocació de servei i amb un sentit espiritual molt profund d'una crida a treballar per la dignitat de les persones, es va rebel·lar contra la gran injustícia que suposava i que encara, d'alguna manera, encara continua, per desgràcia, però que en aquell moment era frapant, no?, perquè estava legalitzada a molts dels Estats Units, estava legalitzada la segregació, va generar un moviment impressionant dels negres dels Estats Units per lluitar contra aquesta situació inacceptable, no? Es podrien posar també més exemples en altres continents o altres països, no? Són innumerables les iniciatives de pau de tantes i tantes comunitats religioses que estan mediant davant de la situació de guerra, per exemple, a l'Àfrica, no? El treball immens que ha fet, per exemple, la comunitat de Sant Egidi en la resolució de molts conflictes a l'Àfrica, no? O el treball que s'ha fet durant tants anys a Àsia o Amèrica Llatina per part de tants i tants cristians, de tantes i tantes comunitats que intenten això amb signes, amb gestos, amb el seu discurs profètic de denúncia de la violència, de la guerra, doncs contribueixen a que doncs, moltes persones se n'adonin que el camí no és mai la imposició, sinó que és el tracte fraternal entre els éssers humans, en tant que germans, fills d'una mateixa font, que és un pare comú de tots, no?
Bé, doncs fem una nova pausa per apropar-nos a la vida d'Albert Einstein, científic jueu, i per escoltar la segona música del nostre programa d'avui.
Temps de diàleg. Un espai del GTR. Grup de treball estable de les religions. Temps de diàleg. Personatges de totes les religions que ens han deixat petjada. Albert Einstein, científic jueu. Albert Einstein va néixer a Alemanya el 1879 i va morir a Princeton, als Estats Units, el 1955. Va ser un físic alemany d'origen jueu, nacionalitzat després suís i nord-americà. És considerat com el científic més conegut i popular del segle XX. En el decurs del decenni 1910-1920, treballà per generalitzar la seva teoria relativista inicial i els seus esforços per incloure-hi una teoria del camp gravitatori reeixirien el 1916, quan publicà la famosa teoria de la relativitat, en la qual va reformular per complet el concepte de gravetat. El 1921 li fou atorgat el Premi Nobel de Física per al seu treball sobre l'efecte fotoelèctric.
viatjà pels Estats Units, per Europa i per Àsia, i el febrer del 1923, a través de l'enginyer Casimir Lana i Serrate, anà a Barcelona convidat pels cursos monogràfics dels estudis i d'intercanvi de la Mancomunitat, portats per Rafael Campalans, i per la Universitat. Dictà un curset, reservat a iniciats, sobre la seva teoria de la relativitat a l'Institut d'Estudis Catalans, on fou presentat per Puig i Cadafalch i per Esteve Terrades, i a l'Acadèmia de Ciències. Visità Poblet i a Barcelona la seu de la CNT. El 1933, per la seva condició de jueu, s'hagué d'exiliar d'Alemanya i s'instal·là a Princeton, on fou membre de l'Institute for Advanced Study i on residí fins a la seva mort, treballant en la teoria de la relativitat generalitzada, en la teoria del camp unificat, la qual abasta alhora els fenòmens electromagnètics i gravitatoris, i en discussions crítiques sobre les interpretacions físico-filosòfiques de la teoria quàntica. El 1939 advertia el president Roosevelt, en una cèlebre carta, del perill que Alemanya s'anticipés als Estats Units sobre la investigació atòmica, cosa que motivà la creació del projecte Manhattan. Tanmateix, militant al pacifisme. Einstein creia en un Déu que es revela en l'harmonia de tot el que existeix. Volia saber com Déu havia creat el món. Va resumir les seves creences religioses de la manera següent. La meva religió consisteix en una humil admiració de l'il·limitat esperit superior que es revela en els més petits detalls que podem percebre amb la nostra fràgil i dèbilment. Einstein és una de les figures més representatives del procés científic del segle XX i la seva personalitat ha ultrapassat l'àmbit merament científic per esdevenir un símbol.
Temps de diàleg. Un temps per descobrir la diversitat religiosa de casa nostra.
Temps de diàleg, un espai del grup de treball estable de les religions.
Bé, seguim aquí, a Temps de diàleg, amb l'Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau a Barcelona, parlant sobre la contribució de les religions a la pau i a la justícia. Eduard, et volia preguntar, quins líders religiosos destacaries que han contribuït a millorar la justícia social en el món durant tot el segle XX?
N'hi ha hagut tants que és difícil triar exemples, no? Jo he parlat molt d'exemples cristians, voldria destacar també d'altres religions. Jo crec que el Dalai Lama, i en general doncs, tot el que és el budisme tibetà, amb totes les seves limitacions, com les tenim tots, totes les creences, totes les comunitats religioses tenen limitacions i no són mai sempre totalment fidels al que proclamen, no? Però crec que el Dalai Lama ha estat un exemple de promoció de la pau també, no? I del que ell anomena la compassió, és a dir, aquest sentit d'amor per les criatures que porta naturalment a estimar tots els éssers humans i a desitjar que en el món hi hagi aquestes relacions de fraternitat. Perquè doncs, aquesta arrel, no, del budisme, que és profundament doncs, pacificadora, no? Aquesta idea de que en el fons lo important és aquesta convivència fraterna entre els éssers humans, jo crec que és promotor de pau en allà i a tot el món, perquè les repercussions del Dalai Lama a nivell mundial doncs, són molt importants. Vull destacar, per exemple, l'exemple dels parlaments de les religions. Els parlaments de les religions que es fan periòdicament i que són unes grans trobades on participen doncs, persones de totes les tradicions religioses han estat també promotores de fraternitat, de creació de vincles, de lligams, de llaços de fraternitat, de ser un testimoni i un signe de pau de que és possible l'entesa i la convivència entre persones de religions diverses però que es troben, diguéssim, vinculades per diferents valors que comparteixen, començant pel de la pau. Crec que també és un altre signe interessant. O podrien destacar doncs, líders com Desmond Tutu a l'Àfrica, no? Aquest bisbe sud-africà, ell no és catòlic, és protestant, però que també ha estat un signe importantíssim de pau i de reconciliació en el drama que s'ha viscut de lluita i de odi, fins i tot, entre comunitats nacionals, no? O el que van representar tants grans pacifistes als anys 60, vull destacar, per exemple, l'Anza del Basto, també seguidor precisament de Gandhi, del que parlàvem abans, no? Aquests promotors de la no violència, entendre la no violència com la manera més natural d'afrontar el conflicte, que no vol dir ignorar el conflicte, la no violència no és passar del conflicte, no és passar de la injustícia, sinó al contrari, és comprometre's més seriosament encara a resoldre el conflicte, a buscar la justícia, però eliminant tota violència i tota imposició, no? O avui dia podríem parlar, per exemple, del que està representant la comunitat de TC. TC, doncs, és un espai enorme de creació de llaços de fraternitat i de vocació al servei a la pau de molts i molts joves que ja gairebé diverses generacions han anat passant per allà o que es van trobant periòdicament, no? En fi, que també podríem parlar del món musulmà, eh? El món musulmà, malgrat ara sigui tristament famós pel que alguns pocs fan justificant i abusant de la religió per matar i per estendre l'odi, hi ha hagut, continua havent-hi, doncs, molts musulmans que han treballat per la pau i per l'entesa entre les persones i els pobles.
I parlant d'administracions públiques, el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat tenen realment en compte les comunitats religioses com a mediadores per millorar certs temes que són capdals, com ara la falta de treball o el problema de la vivenda, que són temes que ens ocupa a gairebé tots, no? Són temes que estan dia a dia als mitjans de comunicació i que, sincerament, portem anys i anys que no acabem de resoldre i són aspectes que van, almenys el tema de la vivenda, van en augment.
Sí. Jo crec que no poden ignorar aquest fet, que tant el govern de la Generalitat com el govern de l'Estat són molt conscients de que en el treball per la dignitat de les persones, per la lluita contra la pobresa, les comunitats religioses fan un paper insubstituïble, en són conscients, i per tant hi ha una voluntat per ambdues parts de col·laborar des de sempre, no? Molt àmplia, i existeix doncs, un treball molt, molt important. El que es detecta a vegades a nivell polític és que sovint alguns discursos, algunes persones, alguns líders, tenen la tendència o la temptació d'intentar arraconar la religió a la vida privada de les persones, no? Intentar, doncs, sota la idea de que el que ens uneix són els valors de la pau i la solidaritat, i en tot cas les religions que cadascú se les pesqui a casa seva, no? Jo crec que això és un error gravíssim. Per començar, des d'un punt de vista jurídic, la llibertat religiosa no només és un fet de la intimitat de la consciència i que, per tant, cal respectar, sinó que també inclou el dret a expressar públicament les pròpies creences, a la pràctica del culte, a l'ensenyament, etc. Això des d'un punt de vista dels tractats internacionals de drets humans. Que la religió tingui aquesta expressió pública és un dret, però no és només que sigui una qüestió de drets, és que l'expressió pública de les creences religioses afavoreix la pau. Perquè les religions, com hem estat parlant fins ara, són factor promotor de pau, perquè les religions aporten valors ètics per la convivència, per la fraternitat, per el respecte dels drets humans. Per tant, és bo que les religions tinguin el seu espai públic. I, naturalment, els poders públics han de ser neutrals. Però neutrals no vol dir hostils. Neutrals vol dir que han de permetre que totes les tradicions religioses es puguin expressar amb llibertat i col·laborar amb elles, com dèiem fa un moment, en totes les qüestions que puguin afavorir el bé comú, que són moltes, no només la lluita contra la pobresa, també en l'àmbit educatiu o cultural, han de permetre que les religions puguin desenvolupar-se en benefici de la societat. Val a dir també que molts polítics són persones amb profundes conviccions religioses i, per tant, també això és una manera també com les religions s'expressen, a mesura que alguns dels seus membres doncs, tenen aquesta vocació de servir al seu país i poden treballar decididament en favor del bé comú des d'aquesta vocació, d'aquestes conviccions religioses profundes. Hem estat parlant de molts exemples de líders religiosos, però hi ha líders polítics que, justament, des de la seva vocació religiosa han fet un gran servei al bé comú. Per no posar exemples propers, perquè sempre es podria malinterpretar, jo poso com a exemple sempre el que van ser els fundadors de la Unió Europea. La Unió Europea, quan es crea, recordem que és un moment en què Europa ha caigut en una situació de guerra gravíssima, de la que s'està recuperant, anys 40, finals dels 40 i principis dels 50. Doncs bé, tres grans líders catòlics amb unes profundes conviccions religioses de servir a la pau van idear el que ara anomenem la Unió Europea, que aleshores va començar d'una manera molt, molt més precària i molt més limitada, com van ser doncs, Adenauer o Schumann o de Gasperi, no? Tenia molt clar que per cosir les ferides que havia creat la guerra, per cosir les enemistats i afavorir la fraternitat entre els pobles europeus, calia crear una estructura que afavorís doncs, el compartir, que afavorís les relacions econòmiques, culturals, etc. I va ser l'embrió del que ara és una organització que és un gran factor d'estabilitat i de pau a Europa i també en el món, amb totes les seves limitacions, que són moltes, i defectes, que són molts, però que ha contribuït i continua sent un factor de promoció de l'estabilitat, de la seguretat, de la democràcia, dels drets humans. Per tant, Europa és, en aquest sentit, una mica fruit de les conviccions religioses d'uns polítics decidits dels anys 40 i 50.
I les persones tenim present de com pot influir la fe d'un col·lectiu o d'una persona per millorar la societat? Ho tenim present? Són conscients?
Depèn, no? Hi ha persones doncs, que, com he dit abans, pensen que la religió doncs, és un factor a eliminar, o en tot cas un residu del passat, o que en tot cas sigui una qüestió simplement privada. Aquestes persones s'equivoquen profundament des del meu punt de vista i de tots els respectes. Però després també hi ha molta gent que més o menys segueix unes tradicions religioses i més o menys té una fe, però que no han encara descobert el potencial que té la pròpia fe de servir a la pau i als drets humans, no? I potser doncs, estan encara doncs amb una fe potser poc compartida o poc aprofundida o poc o potser superficial o potser doncs bé, no han tingut l'oportunitat de descobrir això, però gràcies a Déu també hi ha moltíssima gent que tenen molt clar el que hem estat parlant fins ara i que estan compromeses a tots nivells, polític, social, sindical, etc, en construir societats doncs on es respecti la dignitat de les persones i, per tant, afavorir la pau. Això cada cop, afortunadament, és més habitual, no? Persones que, gràcies a les seves conviccions religioses, han descobert el valor del seu compromís i que aquest compromís els fa créixer com a persones, no només com una simple obligació, sinó precisament com una manera de créixer, de desenvolupar-se i de ser més feliços, en vist que doncs, poden fer aquest paper de servei a la societat comprometent-se en els àmbits que els hi toca viure, que poden ser molts, no? De manera que jo crec que hem d'ajudar doncs, a descobrir aquest valor de totes les tradicions religioses en favor de la pau i del bé comú.
Mm-hmm. I els mitjans de comunicació tenen consciència d'això? Que et preguntava sobre les persones, en concret els mass media, estan a la guaita del tema o és que no estan ni pensant en aquestes coses, vull dir?
La veritat, a veure, com sempre hi ha de tot, però predomina un cert menyspreu. Tot s'ha de dir, un cert menyspreu de la religió.
Per un cert menyspreu, un cert desconeixement, o totes les dues coses?
Les dues coses solen anar juntes, no? Del desconeixement, doncs, ve el menyspreu. No dic un menyspreu actiu, és a dir, poden ser, molt majoritàriament poden ser més o menys respectuosos, més o menys, però hi ha una certa tendència a identificar que la religió és un tema no interessant, un tema que no preocupa, un tema secundari, un tema que no serveix per gaire, i, per tant, a menysprear aquest potencial de les tradicions religioses per afavorir el bé comú. Jo crec que la religió hauria de ser molt i molt i molt més present, com a mínim als mitjans públics. Els mitjans privats, al final, que facin el que vulguin, diguéssim que els mitjans privats tenen uns propietaris i han decidit doncs, tenir una determinada línia, doncs és molt, molt lícit i molt legítim. Però els mitjans públics han de servir a tota la població i a totes les maneres d'entendre el món i a totes les sensibilitats, i també han de servir a l'interès de les persones que tenen conviccions religioses i, per tant, també han d'ajudar a que aquestes persones trobin en els mitjans de comunicació públics doncs, l'element religiós com un element més, no ni el més important, potser, d'acord, però que tingui una certa presència. I també, com dèiem fa un moment, no? Que han de descobrir aquests mitjans públics que les religions efectivament estan fent un gran servei a la societat en molts àmbits, sense amagar el que dèiem també abans, sense amagar que a vegades la religió també és manipulada, no? I això també s'ha de dir, s'ha de denunciar, i també ha de ser present. Però no només això. A vegades sembla que la religió, els mitjans de comunicació, o els públics que parlàvem, només surt quan és doncs, per parlar d'aquell terrorista que s'ha suïcidat en nom de no sé quin déu. No? I la religió, afortunadament, no és això. Això, en tot cas, és la manipulació de la religió. Però si contínuament estem posant sobre el focus aquests exemples negatius, acabem contribuint a que la població identifiqui religió amb imposició, amb arbitrarietat, amb terrorisme, i això és un error gravíssim, contraproduent per la pròpia societat.
Mm-hmm. Doncs bé, Eduard, moltíssimes gràcies per estar aquí, pel teu temps. Molt bona nit.
Gràcies a vosaltres i molt bona nit.
Ara us deixem amb l'últim lèxic i l'última cançó del programa i fins aquí el temps de diàleg d'avui. El programa de Ràdio Estel on volem descobrir i aprofundir en la diversitat religiosa de Catalunya.
Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa a les religions.
I Ching, taoisme. Significa llibre del canvi o de les mutacions. És el llibre sapiencial i oracular xinès utilitzat en el taoisme i en el confucionisme. Els primers textos de Li Qing estan situats cap al 1200 abans de Crist. És un llibre adivinatori i també un llibre moral, alhora que per la seva estructura i simbologia és també un llibre filosòfic i cosmogònic. Per alguns creients descriu la situació present de qui ho consulta i prediu la manera en què es resoldrà en el futur si s'adopta davant d'ella una posició correcta.
Temps de diàleg, amb el suport de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Sintonia de Nadal.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Cada vegada que intentem tornar a la font i recuperar la frescor original de l'Evangeli, broten nous camins, mètodes creatius, altres formes d'expressió, signes més eloqüents, paraules carregadores de renovat significat per al món actual.
Papa Francesc, la joia de l'Evangeli.